Toni de la Torre, bon dia.
Bon dia.
Maria Nicolau, com estàs?
Molt bé.
A veure, què hem de fer avui? Assassins?
Sí, en sèrie.
Assassins en sèrie, és clar. Ara,
els que més ens agrada.
Assassins en sèrie, dels que s'hi posen i van...
Ara abans d'entrar em deien, la setmana vinent parlarem de coses que fan fàstic. I ara volen començar parlant d'assassins.
I ara la primera...
Bueno, clar, ja aneu fent l'escalfament, no?
Més fàstic que aquesta.
Sí, fàstic.
Ja t'aviso, la setmana vinent estem fent aquí un...
D'acord, doncs va, comencem.
Va, aquesta sèrie que es diu Des. Take your time. Take us through it again. We're talking about one body or two. D'acord, imagineu-vos, les canonades d'un edifici que estan embussades, trucant l'operari. L'operari es presenta allà perquè ho arreglin, comença a inspeccionar, efectivament, hi ha un tap, quan examina el tap de prop, resulta que el tap està format per restes de despulles humanes. Carnossos...
Capipota...
Aleshores, aquí, qualsevol altra sèrie el que faria seria... Qui deu haver... Perquè el culpable, no? Probablement és algú de l'edifici que s'ha desfet del o dels cadàvers.
Sí.
Engegant-los per la tassa del vàter, no sé, el que sigui, no? La policia sospitaria, sí. Indagaria, començaria a interrogar el que fos. Però aquí no, aquí van molt, molt ràpid, van molt per feina. L'operari truca a la policia ràpidament detecta un sospitós, es presenta a cara al sospitós, el sospitós confessa.
Ah, ja està?
Ja està.
I s'acaba la sèrie?
No. Aleshores, el sospitós confessa i diu, sí, efectivament, són 12 o 13 persones que he matat en els últims, en els últims 4 anys. Abans me'n desfeia en una altra casa que tinc a no sé on, com que, però ara ho he intentat aquí. Els conservo a casa fins que finalment ja no puc més i després... I comença a entrar en detalls, no? I aleshores fa una confessió escabrosa i plena de... O sigui, no es deixa res, eh? O sigui,
una cosa
molt minuciosa. Llavors la pregunta és per què ho està explicant amb tant de detall i, sobretot, això és suficient per inculpar-lo? I la resposta és no. La resposta és que la policia no en té prou amb el relat d'ell...
Perquè no vol?
Perquè no hi ha noms en el relat de cap dels 12-13 morts. I no hi ha manera d'identificar els cadàvers. Per tant, si no aconsegueixen d'alguna manera corroborar la confessió amb proves. No poden inculpar-lo. Aleshores, comença aquí una...
Que interessant.
Una cursa.
Agradant, Prou complicat és tot,
és
ja,
molt,
la vida real.
Com per... Doncs comença una cursa per intentar trobar la manera d'acabar-lo d'inculpar. I genera la pregunta, perquè ell diu que vol confessar, que en tenia moltes ganes de confessar, perquè vol que el psicoanalitzin, diguéssim, així de simple, eh? Vol que li facin un Mindhunter i que li expliquin
per què
ho ha fet, perquè ell no ho sap. Aleshores no saps ben bé si és que els està vacil·lant i sap perfectament que pot fer la confessió i sortir d'allà tranquil·lament, o si realment és un interès genuí perquè vol seure al divà i qui millor per psicoanalitzar-te que uns detectius. No sabem quin és el... La cosa és que funciona molt bé, sobretot per l'actor que interpreta aquest personatge, que és el David Tennant, actor conegut per Broadchurch, que té una capacitat molt gran, té un magnetisme molt gran i et sedueix i t'hipnotitza amb la mirada de cada paraula d'aquest assassí, t'atrapa, i perquè és una història real, que això ja sabeu que és l'element, clar, aquest és l'element que t'acaba de generar, no?, aquella fredor per tot arreu. I és una història real que va passar als anys 80, que el context és el tatxerisme, i de fet aquestes 12 o 13 persones que van anar matant eren nois joves que a l'atur i sense casa, que aquest senyor, que es deia Dennis Nielsen, els oferia doncs un sopar o passar la nit a casa seva, i a partir d'això, doncs...
Mira,
doncs se'ls acabava esbocinant.
Just ara estic mirant The Crown, i vaig per un episodi que surt aquest moment de l'atur tan disparat,
sí,
al Regne Unit en aquells anys 80, i com la desesperació porta a un home jove a entrar fins al dormitori de la reina.
Sí, la història de Michael Fagan. És fantàstic, aquell episodi. És molt bo. Jo diria que és dels millors.
I què vol dir Des, que és el títol de la sèrie?
Des és el sobrenom o nom reduït de l'autor dels crims.
D'acord.
Dennis Nielsen. Es pot veure que a partir d'aquest diumenge a la plataforma Starzplay.
I en portes una altra, no una, sinó dues, d'assassinats.
Sí, però això és molt més frívol, eh? És The Flight Attendant. The Flight Attendant. She knows more than she's saying. The FBI wanted information about you. I'm gonna keep looking. Doncs això és bàsicament la Kelly Cuoco, coneguda per haver estat la Penny de Big Bang Theory, interpretant una hostessa de vol, que té una vida dissipada, alegre, va de rotllo d'una nit en rotllo d'una nit, fins que algun d'aquests rotllo d'una nit no li surt gaire bé i quan es desperta el noi és mort.
Hòstia.
D'acord? Les... Pum.
Sí, ha anat malament.
Sí, ha anat molt malament. Però no us imagineu drama perquè la sèrie té, una... té un to molt, molt frívol. Us heu d'imaginar un to frívol més proper a Mujeres Desesperades. I al mateix temps també pretén la sèrie que et pretenguis el misteri seriosament. A mi no m'acaba d'encaixar la combinació. Trobo que el to frívol té certa gràcia, però aleshores t'impedeix realment entrar en el misteri que volen anar destapant a poc, doncs, ella diu que no ha matat el noi, però evidentment es troba ficada en tot això, hi ha elements d'espionatge per allà al mig. La sensació global és un còctel que s'ha muntat ella, l'actriu, com a productora executiva, vull dir que ella ha triat el projecte, pot triar el projecte en aquests moments de la seva carrera, i ha triat aquest projecte, és un projecte en el qual està fet pel seu lluïment físic, sobretot, és a dir, van modelets en cada escena, modelets que conjunten en cada escena.
Totalment imprescindible pel relat de,
però,
de sèrie.
Però, bueno, entra dins d'aquesta intenció de fer una cosa frívola i divertida i... Aleshores, ja us diria, és la mena de sèrie que, com a molt, com potser suggeriria la Maria, mentre estàs cuinant, saps? O mentre estàs fent una altra activitat, pot ser entretinguda. Però a mi la barreja no m'acaba de quallar.
I es pot veure, ah?
Doncs s'estrena avui a l'HBO.
HBO. Ara no em diguis que faràs un menú per viatjar en avió, Maria?
A veure, jo abans de començar a parlar d'això del menjar als avions voldria només dir, fer la puntualització, que el tràiler de Flight Attendant sona Britney Spears.
Ha aconseguit... O sigui, però això què és? Jo no l'havia posat... Jo havia posat un audio directament.
Soc molt feliç.
Cesc, t'estimo.
Jo sé que tinc cesc.
Fatal. Doncs sí, parlarem del menjar als avions.
Heu menjat bé alguna vegada dalt d'un avió?
Sí, jo recordo uns tiradets boníssims.
Sí, jo també.
Afortunats?
Però no crec que sigui per la qualitat del menjar, sinó per la gana que tenia. És que hi ha vegades que en funció de la necessitat, la cosa et sembla platòrica.
I en vols molt llargs, quan arriba el menjar, et trenca la rutina, et trenca l'endormiment aquest...
Sí, l'agafes amb moltes ganes.
L'agafes amb ganes.
Però continua sense ser bo.
Bueno, ara parlarem de per què no és bo, o si sí que és bo, però no el percebem tal com és.
Vinga, va. Això m'agrades.
Doncs a veure, la història del menjar als avions. El 1919 es serveix la primera carbanyola a bord d'un avió per 15 penics. I es podia escollir entre 3 entrepans diferents acompanyats de fruita. A partir d'aquí, a través de la dècada dels 50, que és l'edat d'or de les aerolínies en què tot era lujo, foie, tòfones, ostres, llagostes, xampany...
Això a la classe turista?
No, això... Bueno, és que no sé si... Ah. Clar, la classe turista avui, dels anys 50, seria superluxe. Doncs passadissos tapissats, el Concorde, el món de les aerolínies ha canviat moltíssim, però el que no ha canviat és el que tenen en comú els primers sandvitxos de 3 xilings i les llagostes i el caviar que se servien en els Concordes. I és que tots ells tenen gust de porc pan.
Clar, és que, veus, té un gust molt diferent el menjar dels avions.
El tema aquí seria que l'interessant és, potser que descobrirem ara, que el menjar als avions té... el mateix gust per ser, però no el percebem igual. El que canvia és la nostra percepció. Què passa en un avió quan mengem? La primera cosa que passa és que el gust canvia. La nostra percepció del gust, no el sabor dels aliments. A més de 10.000 metres d'altura i en un espai pressuritzat de forma artificial, es veu que les nostres papil·les gustatives funcionen diferent. Queden adormides per aquesta pressió i passen a perdre un 30% de la capacitat, que justament, precisament, es perd desapareixent principalment la percepció del dolç i del salat. El tema és que això en realitat no és el més important, perquè el 80% del que percebem com a sabor és en realitat olor. I ve pel nas.
O sigui que... notem menys el gust de les coses per culpa de les papil·les gustatives i de l'olfacte.
El tema és que, fins i tot en terra, el 80% que nosaltres identifiquem i decodifiquem com a sabor, com a percepció de gust, ve de l'olfacte. Hem dit que el gust perd un 30% de la seva funció. Però què li passa al nas quan volem? Doncs resulta que en realitat l'olfacte és el sentit que més es ressent de les condicions d'un avió, perquè baixa la humitat. La humitat, imagineu-vos, és com si en un avió en ple vol la humitat fos més baixa que l'ambient més sec de la gran majoria de deserts del planeta. Baixa per sota del 12%. I això és molt curiós, perquè ens porta a descobrir com funciona l'olfacte. Bàsicament, per olorar, necessitem que la nostra mucosa nasal s'evapori i creï un petit ecosistema humit a dins del nas. Això, a bord d'un avió, no passa, i és per això, per no poder olorar tal com fem en terra, que el menjar té bàsicament gust de cartró.
O sigui, que no és culpa del menjar.
El menjar no té ni sentit.
Pobres
cuiners que, sí, sabent que, ja. No, que el menjar que fan, que segurament és molt bo en terra, va destinat...
Hauríem de provar-ho, això, eh? Agafar un menú de l'avió i menjar-nos
a l'un cop.
De fet, ara hi ha companyies que ho fan, perquè com que no hi ha tants vols, per això del coronavirus, hi ha companyies que es dedicaven a fer menjar pels avions que ara es dediquen a fer càterings. Però si us havia semblat que això ja era motiu suficient per percebre el menjar com a porc expand, encara hi ha el tema del soroll. Hi ha estudis que demostren que el soroll de fons, en aquest cas els motors dels avions, afecta a com percebem el sabor. A més de 85 decibels, el sabor dolç desapareix.
Sí?
Sí. I, en canvi, es potencia moltíssim el cinquè sabor, l'umami, aquesta percepció de sabor com a plenitud. El sabor de la salsa de soja, dels fermentats, dels bolets, de les anxoves... Aquest gust en l'aire no només no desapareix, sinó que es potencia. I això fa que, per exemple, els sucs de tomàquet i els Bloody Marys siguin molt més venuts en un avió que no pas en terra, als supermercats.
Has dit Bloody Mary?
Sí, és guai. És guai. Però és curiós, perquè ens agrada més el Bloody Mary i el suc de tomàquet en un avió que no pas...
No et pensis, A mi m'agrada bastant també a terra, El Bloody Mary. Em diré que no.
Això té relació també amb la sinestèsia. És a dir, la sinestèsia és la paraula que designa l'estímul d'un sentit per afectar-ne un altre, el context de l'acte de menjar. Està demostrat que, per exemple, no percebem igual el menjar en coberts metàl·lics i en un espai còmode que en un espai petit i estret amb coberts de plàstic.
Veus? Això sí. El tema coberts de plàstic és...
Clar, però aquests són obligatoris des dels atemptats de l'11S. Això, diguéssim que no ens hi podem posar. Però hi ha estudis que demostren que estem disposats a pagar més diners per un àpat com més pesin els coberts. De veritat.
No,
us ho promet. No, està demostrat.
Paguem molts diners a vegades per anar a un restaurant japonès.
La percepció que tens del valor del que menges, com més pesi...
Hi ha diversos
estils
de palets, sí. Hi ha aquests que agafes...
Hi ha gent que fins i tot necessita forquilla.
Que podrien flotar, segons com fes llences a l'aire.
Llavors, l'última cosa, a part del fet que això és un càtering el que va als avions i que es prepara en terra, es emmagatzema a 5 graus, es rescalfa tot alhora, hem de parlar de l'últim tema, que és el gas. És un tema tabú, un tema controvertit, però resulta que amb tanta pressurització i despressurització, el nostre estómac, en ple vol, pot arribar a ocupar un 30% més de l'espai que terra. I quan aterrem, es contrau de cop. Podeu imaginar-vos i visualitzar un moment al vostre estómac què li passa i què li passa a l'aire de l'interior de l'estómac quan l'estómac li passa això. Ningú en parla obertament, però les flatulències són un gran problema als avions. No hi ha hagut encara cap explosió d'una aeronau, però sí que és cert que es prenen mesures perquè això no passi.
Ah, sí?
Sí, peix, arròs i soja fermentada. Al final, jo vist així, em sembla un miracle menjar també volant, i l'únic que acabaré per dir és que els pilots de l'avió no només no mengen el mateix que els passatgers, sinó que cadascun d'ells menja un menú diferent per evitar que tots dos puguin ser intoxicats alhora.
Ah, sí?
Clar, imagina't que el menjar dels pilots, pel que fos, provoca malestar o indisposició. Doncs tots dos mengen coses diferents perquè si un cau en la batalla, a causa del menjar, l'altre aguanti i pugui...
Després d'escoltar tot això, em sembla encara més un miracle. Poder...
Que mengem prou bé, l'avió, encara?
Sí, no
està
malament,
No està bé.
Ai, vinga, va, quines ganes de volar, ara m'heu fet venir per això. A veure, una sèrie per veure amb nens?
Sí.
Ah,
mira, el cargol i la balena. No és també una sèrie, és un migmetratge de la BBC. De fet, és la BBC ja fa, doncs ja deu fer 10 anys, que va fent adaptacions de contes de la Julia Donaldson, que són totes una meravella. I l'última, que es diu El cargol i la balena, es podrà veure a partir d'aquest divendres a Filmin en el marc del meu primer festival. Tenia una setmana per veure-la, però jo us en volia parlar avui. I explica la història d'un cargol que vol veure el món i una balena que l'ajuda a aconseguir-ho, portant-se'l de viatge, i la història acaba amagant un missatge ecologista, ja que en cert moment la balena acaba en una situació difícil a causa de l'acció humana. No és trista, eh? Malgrat que aquest fragment de la banda sonora ens convidi a plorar. Sí. No és trista, acaba bé. No traumatitzarem els nens. I els que coneguin, els que coneguin pares, mares, que conegueu una mica el que acostumen a fer, el que surt de la combinació BBC Junior Donaldson, ja sabeu que és garantia d'històries boniques, tant pel que fa al fons com pel que fa a la forma. Si heu vist altres adaptacions, com per exemple el Grúfal, que potser és la més famosa, el Senyor Branquilló o Zoc, doncs ja sabeu que combinen molt bé. Per tant, jo us diria aquest cap de setmana, si heu de mirar alguna cosa amb criatures, és una molt bona opció.
El cargol i la balena. I una altra sèrie d'un altre festival, en aquest cas el Miniput.
Sí, perquè el Miniput aquest any celebra edició completament online, estrena The Secret Diary of Hendrik Groen, que és una minissèrie sobre un home gran que viu en una residència i mai ell diu que mai diu el que pensa. Que s'ho queda tot per ell, però que ell pensa coses de la gent que té al seu voltant, però s'ho queda tot per ell.
Em cau molt
bé. De portes en fora és molt amable. I decideix escriure un diari secret on explicarà tot el que pensa de tothom.
Tota la veritat.
I així quan mori, podran llegir-ho i s'adonaran que en realitat, no?
Oh,
en realitat pensava coses diferents.
M'encanta.
Aleshores, aquesta història està basada en una novel·la que és, no se sap ben bé si és novel·la de ficció o autobiogràfica, perquè l'autor és una incògnita, l'autor holandès és una incògnita, representa que ho escriu el mateix senyor, el Hendrik Groen, que és el mateix protagonista de la història, però ningú sap si aquest Hendrik Groen és un autor conegut holandès, si té la mateixa edat del personatge, si no té la mateixa edat del personatge, si és un home, si és una dona, ningú sap res. Va ser un èxit molt gran a Holanda. Aquí la novel·la està editada per Amsterdam. I aquest primer episodi es podrà veure online al web del Miniput aquest dissabte a 12:45. Una cosa molt específica, eh? Dissabte a 12:45, amb inscripció prèvia i gratuïta al web del Miniput.
Que interessant. Ara que parlaves de cargols, ja m'he vist venir la Maria.
Ai...
Se'ls vol menjar.
No, home, no. Però... A veure, perquè no se'm veiés veure venir tan fàcilment. He intentat buscar receptes de balena, ho prometo.
Receptes de balena?
Sí, però no n'hi ha, perquè no hi ha balenes.
Nens, però... És el mateix. És a dir, si
no, receptes de nens no n'he buscat.
I després li fas menjar cargol o balena, tenim el trauma garantit.
No, a veure... El tema és que empatitzem quan som vius i això és meravellós, però quan som morts no podem llançar-los. Llavors parlarem de la cuina dels cargols.
Quina excusa més barata. Amb ganes la pastura
de cargols. A veure, és meravellós que en Toni hagi portat aquesta sèrie, perquè just la setmana passada vaig poder participar com a oient en una conferència en què arqueòlegs de catalans ens explicaven què menjaven en aquest territori on vivim els éssers humans abans de la història escrita i abans dels primers receptaris medievals. I imagineu-vos què menjaven els homes del Paleolític, homes i dones del Paleolític, com a proteïna animal per sobre de qualsevol cosa. Dels cargols.
Ah, sí?
Cargols i conills, perquè no s'hi tornen quan els ataques.
És el que tenen els cargols.
I no corren gaire, són fàcils de caçar.
No, clar, no. Això està clar.
I es sosté la teoria que la primera gran cargolada popular que va fer l'ésser humà va ser a causa d'un incendi forestal que va deixar tota una ristra de cargols socarrimats per terra i allò devia ser una menja deliciosa.
Ja se'ls van trobar fets, eh?
A la brasa, directament.
Doncs sí. Jaume Fàbrega diu que Catalunya hauria de ser i és, de fet, la capital mundial dels cargols. A França els consideren una menja exquisida i refinada, però podríem dir que l'aportació francesa a la cuina culinària del cargol comença i acaba aquí. Tenen un fabulós potencial d'autoexaltació gastronòmica i han sabut fer-ne un ritual, inventar-t'hi una litúrgia i unes eines i un servei especial pels seus escargots a la Bourguignon. Però, en realitat, la seva única i sola recepta d'escargots de la Bourguignon cau i es desmorona comparada amb la nostra varietat i bueno, exaltació absoluta dels cargols.
Aquí passem la mà per la cara, no?
Totalment. totalment bu, francesos. No només tenim centenars de formes diferents de cuinar-los, sinó que tenim moltíssimes varietats diferents de cargols, que, com nosaltres, són el que mengen i s'impregnen del sabor i les aromes de la terra on mengen i viuen. Aquí, amb la presència de vinyes i herbes aromàtiques, tenim varietats i sabors de cargols brutals i diferents. Té 15.000 microdents i és capaç de devorar les plantes més dures i no només herbeta fresca. A veure, a la paella valenciana, per exemple, n'hi fiquen una varietat que es diu baqueta, que només menja herbes doloroses, així de gourmet és aquest cargol.
Ah, sí? Només sí. Doloroses, eh?
Mira, aquí els cuinem a la llauna, a la cassola amb sofregit, a la brasa, amb vinagret, amb salsa de tomàquet, bitxo picant, amb mars i muntanya, a la Costa Brava, i a Josep Plan parla de cargols amb llagosta, amb cabra, amb conill i sèpia, calamars de pop, amb gambes, fem cargols amb suc, amb llimona, amb orenga, pebre vermell, amb ceba, fregits, arrebossats, conill amb cargols, conill amb samfaina i cargols, cargols amb samfaina, o és que se m'assecarà la boca. Si no,
ja poden anar dient els francesos, eh?
Havia de sortir. Bueno, gràcies, Cesc. És que de veritat. La llista és infinita. A veure, sempre són una mica picantons i sempre són acompanyats amb vi. Dues coses pel que fa a la preparació. No us explicaré cap recepta perquè n'hi ha infinites.
I perquè no tenim temps.
Els purguem, els netegem i els gaudim.
I ja està.
I ja està.
Suficient.
Però no els mengem amb nens després de veure la pel·li.
No, sobretot no. Separem una cosa
no
de l'altra.
No podem mirar la pel·li i després posar-los al cargol per menjar-se.
És que si no...
Una criatura.
No, no. Tindran un trauma. Ai, la setmana vinent fàstic, eh? Coses fastigoses.
Sí, perquè la secció fastigosa no era aquesta.
No
era, és la
no.
Setmana.
D'acord. Gràcies. Vinga, bon dia a tots.
Bon dia. Catalunya Ràdio.